文化。TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 16 de juliol, i avui farem un programa temàtic per parlar de gestió de residus des del punt de vista d'Eivissa, on anit es va produir el primer trasllat de 5 camions a la planta de Sonreus. En parlarem ara en un moment amb el conseller Nacho Andrés, que ha supervisat aquest primer trasllat. Més tard també coneixerem la situació de Formentera pel que fa a la gestió dels seus residus. Ens ho explicarà la consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló. I per completar el programa volem conèixer quins van ser els aprenentatges del viatge tècnic a Sardenya de diferents entitats de les Pitiüses per saber com gestionen allà els residus. En parlarem amb Nacho Sofia Ribas, de Plàstic Free, Aliança Residu Zero, Eivissa i Formentera, i també amb en Joan Carles Palern, de la Fundació de Xalles. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, evidentment, hem de començar aquesta repassada a l'actualitat parlant de residus, perquè, com dèiem, a nit, amb més de 3 hores de retard, va sortir cap a Mallorca el primer enviament de residus de l'illa d'Eivissa per incinerar-los a Sonreus, on va arribar aquest vaixell ja de matinada.
Sí, la posada en marxa d'aquesta prova pilot, que s'allargarà fins a 2 anys, ha patit entrebancs i reprogramacions, i la primera expedició tampoc es va salvar dels problemes. En aquesta ocasió han estat unes deficiències del mercat a l'Andalus, que havia de fer la ruta que va quedar immobilitzada al port d'Eivissa fins que Capitania Marítima no les va considerar subsanades perquè suposaven, deien, un perill de contaminació a la mà. Amb tot ja en ordre, passades les 9 de la nit es van embarcar les 5 primeres plataformes amb unes 120 tones de residus cap a l'incineradora de Sonreus, que té capacitat sobrada per assumir aquest volum, segons recordava el conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
Cada dia entre 780 camions, és a dir, això és el que entra cada dia a tirme. Entrar 6 o 7 camions més és com si passessin per davant que teva 6 o 7 cotxes més que no tenies compte, vull dir, no és una exageració, seran d'un 1% més dels camions que entren a tirme.
Bestard va estar ahir a Eivissa per conèixer el procés d'embalatge dels FEMS. Recordem que en aquesta prova pilot es traslladaran fins a 8 camions diaris cap a Mallorca, que rebrà entre 30.000 i 40.000 tones anuals de residus d'Eivissa. Això anirà acompanyat d'un pla de xoc per intentar reduir les 80.000 tones de rebuig que generen les Pitiüses, tot amb l'objectiu d'allargar una mica més la vida útil de l'abocador de Canaputxa a punt d'esgotar la seva capacitat.
De seguida parlarem amb el conseller eivissenc de Medi Ambient, amb Ignacio Andrés, per conèixer amb detall com va anar tota aquesta operació i també els detalls d'aquest pla de xoc per reduir el rebuig que es genera aquí a les Pitiüses. Però ara canviem d'assumpte, Nieves, i parlem del debat de política general del Consell d'Eivissa, que es va celebrar ahir i que es va centrar en una contenció turística i en la demanda de mesures més valentes que facilitin l'accés a l'habitatge.
Sí, l'equip de govern del Partit Popular va defensar les polítiques de contenció posades en marxa per ordenar el creixement d'Eivissa. Escoltam el president del Consell, Vicent Marí.
Ordre a l'activitat turística il·legal, ordre en els serveis públics i ordre a una manera de gestió i cogovernança per fer compatible la prosperitat amb la qualitat de vida.
Marí va destacar que s'ha reduït un 15% l'arribada de cotxes durant la temporada alta i també va assenyalar que l'ofensiva contra el lloguer turístic il·legal ha eliminat 18.000 places turístiques. L'oposició, en canvi, va acusar el president del Consell de deixar una illa pitjor del que la va trobar, amb més pobresa, i va clamar per la crisi de l'habitatge. Així, el Partit Socialista va proposar declarar tota Eivissa zona tensada per regular els preus del lloguer. Sentim Víctor Torres, conseller del PSOE.
instam les administracions competents a prendre les mesures necessàries per a garantir que la construcció dels nous habitatges de l'illa es desenvolupi en sòl urbà i que aquest es destini exclusivament al mercat de primera residència per a la ciutadania d'Eivissa.
Unides Podem va anar més enllà, apostant pel decreixement turístic i va demanar aplicar noves taxes als visitants. Òscar Rodríguez és conseller de la formació Morada. L'escoltam.
Fent que deixi de ser una quota fixa diària, sinó que sigui un percentatge sobre l'import total de l'estada. També que aquest Consell pugui aplicar un recàrrec i també augmentar la taxa als creueristes.
Vox va fer un balanç positiu de la legislatura, tot i que va apuntar algunes propostes. Sentim Jaime Díaz d'Entre Sotos.
Que s'elabori un mapa de terrenos disponibles per a edificació residencial en l'àmbit insular per acometer de manera urgente la promoció pública, semipública o privada de vivienda. Esto es un, tiene que ser uno de los ejes fundamentales.
Amb tot, Díaz d'Entre Sotos va criticar l'equip de Vicent Marí per, segons va dir, fer polítiques impròpies d'un govern de dretes.
Idò, Nives, ho deixem aquí i després et tornem a escoltar. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12 i 10 minuts i de seguida parlem de residus. I com us dèiem, el primer trasllat de residus des d'Eivissa cap a Mallorca, dins aquest pla pilot que es va acordar entre tots dos consells insulars, s'ha completat la matinada d'aquest dijous amb l'arribada a Sonreus de 5 camions procedents de la planta de Canaputxa, un vaixell que va sortir amb 3 hores de retard per la incidència que comentàvem ara en titulars. I el conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència, Ignacio Andrés, va superar revisar aquest trasllat i ja és aquí amb nosaltres a l'estudi en directe per explicar-nos-ho. Molt bon dia. Quina va ser exactament aquesta incidència de seguretat que, per la qual Capitania Marítima va immobilitzar aquest vaixell?
Bueno, nosaltres al final, ahir, a última hora, quan vam ja dues plataformes a port, bueno, va notificar la companyia marítima que tenia una inspecció de capitania. Nosaltres aquí no m'ho ficam, ni són temes que tenen entre capitania marítima i suposo que qualsevol companyia, qualsevol vaixell que tenia que fer seus trajectes o via mar a la zona de Balears, per tant no m'ho ficam. Al final van arreglar, van subsanar el que pogués haver amb aquestes subsanacions i van poder sortir una miqueta més tard, però van poder sortir.
I això tindria alguna conseqüència pel Consell o se li podria arribar a reclamar alguna indemnització a Baleària?
No, en principi, de moment no. Al final el barco va sortir, per tant no plantejant ninguna reclamació de ningú tipus.
Quin cost tindrà aquest trasllat de residus per la caixa del Consell d'Eivissa? Perquè crec que són gairebé 500 euros per tona transportada, segons aquesta adjudicació que es va signar, és així?
Sí, bueno, tenim que diferenciar també que en aquests 500 euros ja està que descomptar pues, a part de les tones que ja tractam i que ja tenen unes tarifes aquí a Canaputxa. Aquesta diferència que n'hi ha pues, és la que de moment el Consell d'Eivissa està portant a fons propis per dur a terme el pla pilot que tenim en marxa.
I ho dèiem també en titulars, aquest primer pla, que té una durada prevista de 2 anys, també va acompanyat d'un pla de xoc per intentar reduir les 80.000 tones de rebuig que generen les pitiuses. Sabem que ja queda una última cel·la disponible a Canaputxa i que m'imagino que un dels objectius d'aquest pla de xoc és mirar d'allargar aquesta vida útil i no sé si n'hi ha d'altres d'objectius inclosos dins aquest pla de xoc.
Bé, jo segueix dient sempre el mateix, el que tenim des del Consell Insular des del primer moment. No ens hem de quedar en què hem aconseguit començar a traslladar amb aquest pla pilot i, per tant, menys tones que abocarem. Tenim que posar focus principalment en reduir, en canviar serveis de consum, intentar produir menys residus i llavors intentar reciclar el màxim possible. Per això ja estaven treballant des del Departament dels Consells Insulars de Medi Ambient, òbviament, amb el tema mediambiental, per intentar reduir el màxim possible l'abocament que duim a Canaputxa. Per ara, a més, feim un pla de xoc que hem demanat fons via ITS en el govern balear, que estan pendents de com us adjudiquin la quantitat que ells considerin. S'han demanat prop de 20 milions d'euros perquè es va fer un pla de xoc, diverses reunions amb ajuntaments, associacions mediambientals, partits polítics de suposició, que els hem d'agrair també les seves aportacions. I a partir d'aquí, quan sapiguem els fons que tindrem, moltes de les actuacions que ens han demanat o que ens han aportat en aquest pla de xoc que tenim fet els nostres informes, doncs mirarem de veure i divinir exactament en què gastarem els sous.
Exacte, en funció d'aquest pressupost del que es disposi, si es pogués optar per un pressupost de màxim i anar a implantar-los tots, quines serien algunes de les mesures que es podrien posar en marxa amb aquest pla de xoc?
Bueno, si anéssim a un import de màxims, pues, per exemple, ara que t'ho dic una miqueta de memòria, perquè al final hi havia moltes accions, però bueno, els ajuntaments volien millorar el tema de contenidors, posar saladors de control perquè la gent recicli bé i si no multar, més agents mediambientals, d'educació ambiental per fer consciència a la ciutadania, que jo també nosaltres des del Consell també ho tenim, personal administratiu que també fa falta mans per poder llavors dur a terme aquestes accions. Nosaltres a nivell Consell Insular tenim una idea i tenim un projecte que és fer una planta aquí de recuperació i reutilització, que ja hi ha a Mallorca, just de vora de Son Reus, on ja vam estar, que ja la vam visitar un dia, que és MAC, i allí això és una altra passa més per no tenir que abocar part dels residus que fem, sinó que li podem dar una segona vida. I bueno, són una sèrie d'accions que tenim damunt de la taula que bueno, que anirem mirant com podem aplicar i en els fons que tenim, a part del que ens puga dar servir a ITS, nosaltres també de fons d'escontra i pues, aportarem el que puguem.
Què determinarà si aquest trasllat d'aquí 2 anys acaba sent una solució temporal o s'implanta com a una solució a llarg termini?
Bueno, ara tindrem que valorar, bueno, nosaltres, com dèiem, duim el full de ruta marcat des del principi d'aquesta legislatura, era tenir primers informes d'alternatives, que ja el teníem, perquè vam fer una participació ciutadana on les dues alternatives també van quedar molt, molt parelles, i ara tenim testat que una planta de valoració energètica funciona bé, la tenim a Son Reus, la tenim a moltes parts d'Espanya, però tenim que veure la logística del trasllat com aniria, perquè estan parlant de que som unes illes que estan separades per la mà. Si això estiguéssim parlant, a lo millor, de la península, ni a lo millor hauria estat notícia un trasllat com aquest a la península, i seria molt més fàcil. A partir d'aquí, hem de saber bé que aquesta logística funcioni, que tot es faci en cura, que es faci bé, que el trasllat siga correcte, que no tinguem, sobretot, molèsties a la vecindat, ni de la d'aquí, ni de la de Palma, que òbviament sense les seves reticències, com és molt normal, o qualsevol cosa que es posa en marxa nova, i llavors veure que aquesta logística sigui correcta i poder fer-ho amb totes les conseqüències que toca. Ja podeu veure mateix, i per això li deim un pla pilot, i ja van tenir un petit problema no adient en el Consell, però perquè hi haurà molts factors que no dependran dins del Consell d'Eivissa ni del Consell de Mallorca que faran que aquest trasllat potser vagi tenint els seus problemetes, que intentem que anar solucionant, òbviament, i ja ho vam veure. Va sortir el barco 3 hores en retras.
Clar, i això per Baleària també implica un compromís de que això es compleixi, perquè si no sí que es podria demanar o mirar de demanar algun tipus de reclamació a Baleària, no?
Sí, sí, òbviament nosaltres ja dic, respetant la inspecció que va tenir que fer Capitania Marítima ahir en Baleària, però Baleària tenc que reconèixer que va estar al peu de canó fins a última hora, perquè estàvem convençuts de que aquest barco estava totalment en regla i van fer totes les proves que tenien que fer en su inspector, i al final, bueno, òbviament una inspecció dura el que dura, i en aquell moment va durar una miqueta més i va tardar a sortir el barco.
Teniu a dia d'avui, dia 16 de juliol de 2026, xifres actualitzades de quants de residus es generen a Eivissa i quina ha estat la tendència dels últims anys?
Bueno, tenim que actualitzar les dades del 2025 perquè nosaltres l'anem recuperant, que és el primer semestre del 2026, i pensem d'aquí poc poder-les posar en marxa. Les dades que estàvem parlant de 80.000 tones que estàvem abocant són unes dades de més endarrere, del 2024, però bueno, més o menys estan per aquella quantitat. Antes, si no recordo malament, entraven a Canaputx amb 130-140.000 tones, de les quals recuperam fins a 80.000 que abocam, per tant, supos que devem estar ara més o menys també més o menys per el mateix. També hem de tenir en compte que ja s'han posat en marxa contractes noves de nivell de municipi, de ajuntaments, com pot ser Santa Eulària en sa orgànica, per tant, que això pensant que es reforçarà la millora d'orgànica i la millora de recollida selectiva, més encara, del 40% que ja tenim, 40-42%, anual de recollida selectiva a l'illa d'Eivissa, I bueno, ara traurem les dades d'aquí poc temps, de l'any 2025.
No sé si em podria concretar una miqueta més aquesta planta de reutilització que ara mencionàvem, no? I que està proposada en el pla de xoc, per què serviria exactament?
Bueno, allí principalment pues, el que s'adueix són temes de raes, de construcció, etcètera, etcètera, i el que els fan pues, és donar-li una segona vida, és a dir, diguem, un electrodomèstic. Quan el electrodomèstic a casa potser ja no li dèiem una segona vida o no hi pensem que no podrà funcionar més, doncs allí el reparen, li donen una segona vida i llavors doncs ho poden vendre a uns preus molt més populars. Un fons d'això de xalles, diguem, d'alguna manera, però a més escala.
Més preguntes, perquè ja ens anem quedant sense temps, però en aquest pla de xoc també es contempla la recollida porta a porta a tota l'illa d'Eivissa i seria partidari d'implementar-la?
Bé, bueno, com Valdos veu també, ara fa pocs mesos endarrere s'ha fet un viatge a Sardenya a través d'una associació que va una tècnica d'esconsell insular del meu departament per veure com se feia allí, com se duia a terme, per tant, es té que valorar els ajuntaments, es té que valorar, però bueno, el Consell ha estat allí per veure in situ com funciona aquest porta a porta i, home, jo si se tingués que dur a terme en algun municipi en algun moment, hauria que ser en puestos concrets, en municipis concrets i zones d'aquest municipi concret perquè tingués èxit, o ja tindria que saber valorar, saber els seus ajuntaments i si ells veuen que és una viabilitat, pues, òbviament duro endavant.
I després coneixerem amb més detall aquest viatge, perquè ens ho explicaran Sofia Ribas i en Joan Carles Palem, que també hi van ser en aquest viatge i volem conèixer també com ho fan, no? Altres illes que ens poden servir com a model. I bàsicament aquest pla pilot, ara mateix a Eivissa cada ajuntament gestiona els seus residus, no? Amb aquestes contrates que moltes estan a punt de renovar-se, com comentàvem. Seria partidari d'apostar per un model insular que fos aplicable a tota l'illa d'Eivissa però amb la gestió dels ajuntaments i si això seria possible?
Bueno, és una cosa que de moment no m'ho hem plantejat, no dic que es pogués estudiar en un futur, al final les competències que tenim avui de dia els municipis són la recollida dels FEMs o dels residus i nosaltres al final és el tractament. De moment funcionen bé d'aquesta manera i en principi de moment no ho tenim valorat.
Idò, li volia agrair moltíssim al conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, Ignacio Andrés, que ens hagi atès avui aquí en directe per parlar d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim perquè coneixerem quin és el model de Formentera i anirem a una illa una mica més llunyana també per saber com ho fan a Sardenya. Això serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, avui en aquest programa que dedicam de manera temàtica a parlar de l'impacte que tenen els humans sobre el territori amb la generació de residus. Volem conèixer quina és la realitat tant a Eivissa, com hem fet ara mateix, com la realitat que tenen a Formentera, que és ben diferent a la que tenim aquí a Eivissa, però evidentment amb aquesta unió inevitable entre aquestes dues illes tan i tan pròximes. Per parlar precisament de quina és la realitat, de com es tracten els residus a Sapitiusa del Sud, avui ens acompanya na Verònica Castelló, que és la consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Quina és exactament la realitat que teniu a Formentera en quant al tractament dels residus que es generen?
Bueno, la realitat de Formentera és que és una illa petita i bueno, no, aquí a Formentera no tenim infraestructures per fer tractament de residus, i la realitat és que des de que es va tancar l'abocador aquí a Formentera en el 2011, es trasllada els fems a Eivissa, a Canaputxa.
Per tant, d'alguna manera, vosaltres també us heu vist implicats amb tota aquesta notícia, no?, d'aquest pla de trasllat de residus des d'Eivissa cap a Mallorca que s'ha iniciat aquesta nit, la nit passada, i que d'alguna manera també us implica a vosaltres, no?
Sí, exacte. Tot aquest temps s'ha estat parlant de que es traslladaria els fems de l'illa d'Eivissa a Mallorca, a l'incineradora de Tirme, però la realitat és que no només són els fems de l'illa d'Eivissa, sinó que els fems de l'illa de Formentera també hi va, perquè nosaltres també som un usuari més de l'abocador de Canaputxa.
Exacte. Aquest abocador de Formentera que es va tancar, com ara ens comentaves, a 2011, i va ser exactament en aquell moment quan es van començar a traslladar residus cap a Eivissa. No sé si això ja s'havia previst abans, es va arribar també al final de la vida útil d'aquest abocador i aleshores es va començar a fer aquest trasllat des de Formentera cap a Eivissa, o d'alguna manera existia una previsió?
No, bueno, la veritat és que en el 2006 es va construir la planta de transferència, i des de el 2003 tenim el contracte junt amb el Consell d'Eivissa amb Saúde Giref, que és qui cada dia fa el pretractament i es trasllat i l'abocament de residus de l'illa de Formentera a Canaputxa. I realment l'abocador es va clausurar en el 2011, però ja en el 2006, que la planta de transferència estava construïda, ja es van començar a traslladar els fems a Eivissa. Per tant, ja fa 20 anys que nosaltres traslladem els fems a Eivissa.
Exacte, 20 anys. Avui comença aquest trasllat des d'Eivissa cap a Penllor, que és el primer dia, però vosaltres ja teniu 20 anys d'experiència, i no sé si durant aquests 20 anys se n'havia parlat tant com ara d'aquest trasllat.
Pues jo crec que no, en moments puntuals potser se n'havia parlat quan s'ha fet sempre el reclam de que el govern estatal hauria d'assumir la competència per llei i bé, assumir el que realment es cost econòmic d'aquest trasllat de fems entre Formentera i Eivissa, perquè ve per llei, i és una cosa que vàrem debatre fa just ara un mes en el debat de l'estat de l'illa, que vàrem portar novament una proposta perquè l'estat assumeixi el que implica econòmicament aquest trasllat, que és el que haurien de fer, perquè va haver uns primers anys en què sí ho va assumir, però a partir del 2011 va deixar de cobrir aquests costos l'estat, i per no deixar el Consell de Formentera desemparat amb aquest sobrecost quan no mos pertoca a l'administració local assumir-lo, ho va començar a assumir el govern balear. I des de llavors ho està assumint el govern balear, però realment hauria de ser el govern estatal.
No sé si en aquest sentit aquest senador de Formentera també podria ser una veu més que advoqués perquè l'estat assumeixi aquest cost, no?
Sí, clar que sí. Sí, des del Partit Popular hi ha hagut diverses iniciatives ja en el Senat i en el Congrés, no només en aquesta legislatura, sinó en l'anterior també, en què s'ha demanat, però de moment no s'està atenent.
Si tornem a Formentera, li volia fer dues preguntes per començar, perquè l'hem mencionat i crec que també hem de fer una mica de pedagogia sobre els nostres residus, cap on van, una vegada els generam, no? Que és exactament una planta de transferència, com la que teniu a Formentera?
Bueno, la planta de transferència, el que tenim són uns dipòsits, aquí a Formentera en tenim dos, és com la planta de Canaputxa també, és a dir, arriba el camió, aboca dins aquests dipòsits i després són compactats i es dipositen dins de les calaixes dels camions que cada dia estan fent la transferència d'una illa a una altra.
d'una illa a una altra. Teniu dades dels residus que es generen a Silla de Formentera i també no sé si els teniu segmentats per fraccions.
Sí, sí, sí. Nosaltres cada mes tenim un registre d'estrasllat que se'n fa de la fracció de lo que és el residu rebuig, residu sòlid urbà, que se li diu. Tenim també dades de la fracció del paper i el cartró, dels envasos, i a més també des de la pròpia planta de transferència també es trasllada els voluminosos. I també tenim poda, que també ens va entrant, i també el tema del vidre.
Per tant, si no m'equivoc, sí, sí, rebuig, paper, cartró, vidre, voluminosos, crec que ens hem quedat per comentar plàstic i orgànica, que no sé si això també es trasllada.
Plàstic serien els envasos, que ara mateix no sé si ho he dit, però havíem parlat totes les fraccions, i a Formentera orgànica encara no hem començat a recollir-la. Hem fet l'actuació d'instal·lar els contenidors soterrats, de part de contenidors d'orgànica que són soterrats, i llavors tenim una altra part en superfície que tenim que acabar de distribuir-los per els diferents punts de bateries de contenidors de Silla i començar a fer-ne la recollida, que estan mirant de tancar tota la logística que comporta des de la recollida fins a seu abocament en planta que tracti aquest residu, que en aquest cas ara mateix a Formentera encara no comptam amb aquesta infraestructura, amb aquesta planta de tractament de matèria orgànica, que ja estan treballant-hi per poder tenir-la dins pocs anys poder ser, perquè el nostre pla director sectorial de residus no perillosos contempla aquesta infraestructura, a més de la planta de tractament dels materials d'obra, i el que farà mentrestant és traslladar també aquest residu a Eivissa, a la planta de Cana Putxa, que es té la planta d'orgànica.
Exacte. Per altra banda, tenint en compte la idiosincràsia de Silla de Formentera, exactament igual que la d'Eivissa, l'impacte del turisme també genera residus, com és evident. No sé si es fa una feina específica també amb les empreses que generen grans residus a Silla de Formentera.
Sí, nosaltres aquí a l'àrea de Medi Ambient comptem amb els salons de l'àrea que fan una feina enorme cada dia d'estar supervisant i d'estar informant i d'estar intentant fer una mica d'educació i de pedagogia en tot usuari i en la generació dels FEMs, i d'intentar fer bé el reciclatge, repartir bé què és el que és rebuig, què és el que és envasos i plàstics, què és el que és paper i cartró. I bueno, ara també haurem d'afegir la part d'orgànica.
Exacte. Això aproximadament ja teniu una data prevista perquè es comenci a fer aquesta recollida de la fracció orgànica també a Formentera?
Bueno, com deia, estan mirant d'acabar de tancar tot el que és l'organització de la logística i bueno, esperàvem haver pogut començar ara en el mes de juny, que tindríem tots els contenidors instal·lats a peu de carrer, però encara no ens ha pogut ser possible perquè estem sofrint un retard amb el subministrament d'estancament d'aquests contenidors, perquè aniran tancats i s'haurà de fer, per desbloquejar-los s'haurà de tenir una targeta per poder-ne fer ús, per així poder registrar tots aquells domicilis que fan orgànica, per llavors amb la nova taxa de FEMS poder fer una bonificació, que també hi estem treballant-hi de cara al 2027, i bueno, de moment tenim un poc de retras i no podem dir una data exacta, però esperam que siguin el més ràpid, la major brevetat possible.
I doncs estarem pendents. I abans de començar aquesta entrevista fèiem aquesta reflexió, no?, que molt poques vegades parlam dels residus que generam, no?, com a illes, com a llars, és a dir, des d'una persona de manera individual com a una illa col·lectivament, amb les particularitats que tenen les nostres illes de també una forta estacionalitat. Per tant, hauríem de parlar-ne més del nostre impacte sobre el territori?
Sí, sí, per supost que no hauríem de parlar-ne més.
Bé, idò, ja per acabar, no sé si l'objectiu és que progressivament els residus es vagin reduint a Silla de Formentera, també treballar cap a la reducció, no?
Sí, Exacte, sí, sí, amb campanyes de conscienciació també han de treballar aquest aspecte d'aquí i ja, no només a Formentera, sinó que és tothom i a més perquè mos ve marcat per llei i bueno, avui en dia doncs, es reutilitzar, es reciclar i es reduir doncs, està a l'ordre del dia i és el que hem de mirar d'entre tots, treballar i anar portant doncs, cap al nostre medi ambient i cap a la sostenibilitat de la nostra illa i del que és el nostre planeta.
Idò, Verónica Castelló, consellera de Medi Ambient de Formentera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim, perquè i si la solució per les nostres illes estigués precisament a una altra illa mediterrània? Idò, seguim, perquè avui en aquest programa que estem dedicant pràcticament en exclusiva a parlar dels residus des de diferents punts de vista i des de diferents perspectives, podria ser que la solució en aquesta qüestió es trobés en una altra illa del Mediterrani a la que fa molt poc un grup d'entitats eivissenques va viatjar per conèixer aquest model i veure si es podia exportar aquí a les Pitiüses per parlar d'aquest model i de tot la aprenentatge d'aquest viatge tècnic en aquesta illa, que ja podem dir que és Sardenya. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi na Sofia Ribas, que és la coordinadora de Plàstic Free, Aliança Residu Zero a Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en Joan Carles Palerm, que és tècnic de Medi Ambient de la Fundació de Xalles i president del GenCop. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, quan vau fer aquest viatge? Crec que va ser el mes d'abril a Sardenya. I per començar, per abans de parlar del viatge en si, de l'aprenentatge, què és el que us va motivar a fixar-vos concretament en Sardenya, Sofia?
Pues Sardenya és una isla del Mediterrani, entonces estábamos buscando una referencia que podía ser similar al contexto que tenemos aquí en las islas en Ibiza y Formentera. Entonces sí que estábamos buscando una isla y no queríamos que fuera más pequeña, entonces una isla que tuviera trayectoria a nivel de residuo cero. El caso de Sardenya tiene unos 377 municipios, es mucho más grande. Tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes, entonces teníamos el contexto de insularidad, de muchos municipios, de presión turística y también de estacionalidad. Entonces, pues queríamos poder ver un territorio que tuviera una complejidad quizás similar o comparable al que tenemos aquí.
I la valoració que feis ara, que ja ha passat pràcticament 3 mesos, no?, des d'aquest viatge, Joan Carles, quina és la valoració que feis? I ara parlarem també del viatge.
Bé, la valoració és que crec que vàrem encertar en sa, no?, en sa tria de Sardenya, duent una trajectòria molt, molt gran, i han passat per moltes fases en les que possiblement, si volem avançar cap al residu zero, ens trobarem aquí, no? ja tenen molta, molta feina feta i, bueno, aprofites, fas contactes, tens ara telèfons als que trucar. És important que va venir també part del cost tècnic de les administracions d'Eivissa i de Formentera. En aquest cas varen venir gent del Consell, tant de Mallorca, tant d'Eivissa com de Formentera, no? I també varen poder veure, in situ, varen poder aprofitar per preguntar molts de dubtes de les coses que penses que seran problemes quan ho portes aquí. Okay. I el més important, crec jo, és que el que vàrem poder veure és que, a pesar de que el problema és molt complex, també són moltes les possibles variants a la solució, però quasi totes emmarcades dins una solució única, que és tractar d'implantar la recollida porta a porta al màxim possible de fraccions. Allà el que fan és implantar la porta a porta a totes les fraccions.
Totes les fraccions tenen una recollida porta a porta, no? En un dia específic. Quin és el model que vosaltres vau veure a Sardenya, que ara mencionaves, no? Aquesta recollida porta a porta, i que, clar, tenint en compte aquest model que tenim nosaltres aquí a les Pitiüses, tant a Eivissa com a Formentera, de nuclis urbans molt comptats, però la majoria de construccions han dispers, no?
Sí, que dispersa. Se'n diu.
És similar allà a Sardenya, i com ho fan exactament?
Tenen població dispersa i tenen població nucli urbà. La capital té més de 150.000 habitants, el 99% dels edificis de pisos, diguem, no? de concentrats,
sí.
Que vendria a ser vila, no? I vendria a ser...
Santa Eulària, Sant Antoni...
No? Dies nuclis. A lo grande, evidentment.
Perquè, clar,
però bueno, sí. Ja et dic, 100, quasi 180 quasi ajuntaments, municipis, pobles de moltes mides i zones turístiques, o inclús ajuntaments mitjans que tenen zones turístiques semblants a Platja d'Amposta, uh-huh. Vull dir, separades, no? N'hi ha una mica de tot, i a cada banda, cada ajuntament ha triat un model, o una variant del model. El que es va fer des de l'administració superior, que vendria a ser un consell,
uh-huh. Per exemple?
El govern, no? si el volgués, però en el cas tal com estan les competències, tindria que ser el consell, el que és una... ja fa més de 20 anys, una designació clara de com s'ha de fer si vols tenir recompenses en la taxa de basament, i si vols pagar més o menys tu tries, però si vols pagar menys has de fer recollida porta a porta sense contenidors en el carrer, i els ajuntaments que volen comencen a recollir sense contenidors. Això és molt important, retires els contenidors del carrer. És la por principal que si preguntes a qualsevol regidor d'aquí i possiblement a molts veïns, diran no, els contenidors tenen que estar en el carrer. Els que varen voler varen canviar, és que no. Al cap d'uns anys, els que havien canviat, clar, doncs, pagaven molt menys, i a poc a poc se van estenent, i ara el 100% dels municipis, dels habitants de Cerdanya, no tenen contenidors al carrer. Això implica que a ninguna de les fraccions, no? Podia fer al principi només amb l'orgànica o només... Això implica que tots els ciutadans han de tenir disponible un petit contenidor que han de guardar a casa seva o a les zones comunes. Uh-huh. A una zona com Can Mises seria relativament fàcil tenir contenidors de 100 litres comunals dins les zones agirinades de tota la urbanització de Can Mises, que pràcticament tota no tindria que tenir un veí un contenidor a casa seva. Altres com, no? com jo què sé, l'Avinguda Espanya, pues segurament tindrien que tenir els contenidors dins els portals. Uh-huh. Això és el que tenen a les ciutats. Són contenidors que treuen el dia que toca, i només el dia que toca. La resta de dies tens que tenir els fems a Cateua. Uh-huh. Això ho fan també a Mallorca. Alguns pobles de Mallorca tenen aquest mateix servei, però són pobles, són zones més petites. Tant a Mallorca com a Cerdanya, els que ho fan així recullen el 90% de la recollida de color, diguem, no? La recollida selectiva és el 90% i el 10% és rebuig. A l'illa d'Eivissa estem al revés. Tenim un 30% de recollida de colors i un 70-65% que va a Femer, que és el que anirà a Mallorca. I per donar-li la volta, tant a Mallorca com a Sardenya, com a totes bandes on s'ha aprovat, el que ha funcionat és no tenir contenidors i obligar-te a treure el FEMS el dia que l'Ajuntament vol. I això és el que vàrem veure, que hi ha moltes maneres diferents d'adaptar-se en aquest model, que és molt flexible, i quan aconsegueixes trobar l'adaptació al teu municipi, el canvi és molt ràpid.
La diferencia entre... Perdona, Sofía.
Sí, simplemente quería añadir, en las zonas más dispersas, por ejemplo, no tienen la recogida puerta a puerta. Lo que tenían como eran ecoislas, donde la gente puede aportar, hacer como centros de aportación de residuos, pero que funcionan con tarjeta, no son contenedores abiertos.
Per tant, la persona queda com identificada i fa aquesta aportació en el punt autoritzat, no?
Sí.
El dia que toca, no? La diferència principal entre Eivissa i Cerdanya és que aquest projecte és comú per tota l'illa d'Eivissa i que no cada municipi va una mica a la seva.
Sí, 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 es justo uno de los puntos que creemos que sería interesante aquí, por eso creo que fue en mayo, uh-huh. Propusimos que nos gustaría que se hiciese un pacto por los residuos en Eivissa y Formentera, justo por eso, porque creemos que hay, bueno, de hecho sabemos que hay varios municipios que están haciendo la renovación de las contratas y es un modelo o sea, una vez que se renueva, es un modelo que vamos a tener que cumplir durante los próximos 10 años más o menos, ¿no? Entonces, si no se hace ese cambio en estas nuevas contratas, es nuestra preocupación y creemos que se tiene que llevar realmente una estrategia. Si Cerdeña ha podido hacer una estrategia a nivel isla con 277 municipios, o 377, perdón, casi 400 municipios, creemos que Ibiza y Formentera lo podrían conseguir perfectamente, pero sí que necesita una voluntad e ir más allá de ciclos políticos, ¿no? Entonces, por eso se propone realizar este pacto por los residuos, igual que se hizo con el pacto por el agua.
Exacte. El fet de que també els equips tècnics de dues administracions, tant del Consell d'Eivissa com de Formentera, participessin en aquest viatge...
I també del govern balear.
I també el govern balear. És important, no?, que hi siguin, perquè al cap i a la fi els que han de fer aquesta visió de les illes són ells, no?, en aquest cas. Ajudats també per les entitats, però clar, les decisions després les han de prendre les administracions, no?
Sí, sí. A més, el Consell tindrà que aprovar un pla director, i el pla director pot dir moltes coses que, o donar indicacions que obliguin o facilitin que la gestió es faci d'una manera o de l'altra. Llavors, al final, són els ajuntaments els responsables. La recollida és exclusivament municipal i el Consell pot suggerir, igual que pot suggerir en com es va fer, en el seu dia, quan la tassa de FEME es va posar molt alta, en teoria per ajudar aquells municipis incrementant-se el nombre de contenidors de color, perquè això feia reduir el pes i, per tant, la taxa que pagarien els seus ciutadans. Això, no, la taxa sí, és una mesura, i de manera similar es poden fer. El que fan allí és descomptes en funció del grau. Primer només era si tenies la recollida porta a porta feta, ara és si tens la recollida porta a porta i, a més, tens un percentatge d'arròs determinat, si hi ha un número màxim de dies en el teu municipi de recollida de determinat color. Cada volta, clar, en 20 anys, una vegada que arribes a l'excel·lència, te pots dedicar a fer taxa dura. I el que veiem allí era ja el final d'un procés. Han de començar. Però el bàsic és intentar apostar per la recollida porta a porta.
Y también lo que hicieron en Cerdeña era apostar muy fuertemente por la fracción orgánica, o sea, el contenedor marrón. Y es uno de los puntos que sí que nos gustaría, que creemos que se tiene que dar prioridad en la isla de Ibiza, como en cualquier, y Formentera, como en cualquier sitio, porque se dice, ¿no?, que representan 40-50% de nuestros residuos domésticos. Entonces, ya si consiguiéramos separar esa fracción orgánica, y que ahora mismo está la mayoría acabando en el contenedor gris, en el rebuig, pues y que se va a transportar a Mallorca, pues no tiene mucho sentido, ¿no? No es un sistema eficiente. Entonces es ver cómo podríamos realmente mejorar esa recogida de la fracción orgánica, y es uno de los pesos importantes que hizo Cerdeña en su estrategia. Y el otro punto es marcar objetivos muy claros por municipio para la reducción del rechazo, y teniendo como unos porcentajes que tienen que cumplir sí o sí, y eso ya llevaría a que se tuvieran que adaptar modelos como la recogida puerta a puerta.
Exacte, per tant, aquesta recollida selectiva veig que està això perfeccionada després de molts anys de prova i error i de fina, eh? I després què fan amb els residus d'aquesta fracció del contenidor gris, del rebuig? Com ho gestionen a Cerdeña?
Al final allí, clar, el rebuig només té dues possibilitats, aquí i a qualsevol lloc del món. Vull dir, només hi ha dues opcions, cremes o enterres a un femer. I en aquest cas tenen incineradores i femers. Tenen certes coses, tenen dos, crec recordar que tenien dos incineradores i dos femers. I fa falta, si tens incineradora, un femer de cendres. No? Això és un dels femers d'allí tenia cendres i rebuig. Clar, com només és un 2%, pues el volum és menor. Quan s'ompli, tindran que buscar un altre i ja està, no? Com aquí. Tenim que buscar una altra solució i col·locar on toqui. I és simple, en realitat. El que passa és que quan més separes del flux principal, del flux gris, pues el problema es fa molt, 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 molt més petit, molt més fàcil de gestionar.
Exacte.
Que uno de los puntos que también apostaron mucho fue por la creación de centros de compostaje. Entonces, pues, aunque es uno de los puntos que planteamos aquí en la isla.
Dins de d'aquesta entitat, no, que ara comentava, amb aquest Plàstic Free Aliança Residu Zero a Eivissa i Formentera, no hi ha un consens, no, sobre què s'ha de fer amb els residus aquí a Eivissa, veritat, Sofia?
En cuanto al transporte o si se tienen que quedar aquí, no, pero sí que tenemos algo que nos reúne a todos, que es la reducción de residuos, especialmente el rechazo.
Exacte. Què és exactament, Sofia, això de residu zero?
¿Cómo sí, es verdad que para muchas personas lo escuchan y dicen eso es una utopía y piensan en cero residuos, pero no es así. El objetivo es reducir al máximo los residuos y de lo que no se puede reducir, como mínimo se reduzca el rechazo, el contenedor gris, que es el que no se aprovecha. Entonces, todos los demás sí que se supone conseguir aprovechar, ¿no? Y entonces es eficiencia al final. Exacto. Reducir al máximo el gris.
Reduir al màxim aquest contenidor gris, i allò em sorgeix una pregunta, perquè això també existeix a Sardenya, però el pes de la indústria turística és evident aquí a Eivissa i també el volum de residus que genera. Com ho gestionen allà, on també la indústria turística és ben i ben potent?
Al final ho gestionen igual. Ells, els hotels tenen un porta a porta i s'han d'apanyar.
I ho compleixen?
Ho tenen, és que no tenen altra opció. No hi ha contenidors en el carrer. No, ningú camió passarà a recollir-les els fems. Han de complir, segurament, com tots, no? En funció del seu volum i la importància, pues igual tenen un servei de recollida més especial i uns horaris més adaptats. No vàrem anar a cap hotel a veure com ho feien ells, però tenen un porta a porta com ho tenen aquí. De fet, els hotels ja tenen aquí un porta a porta per l'orgànica. Alguns, no? Alguns ajuntaments fan més o menys hotels, però també tenen el gris, no? Si el servei no és suficient, ho poden tirar en el gris. Allí no hi ha més opció. El camió que passa només recull això.
Exacte. I ja per acabar, parlem de la visita. Quants de dies, o sigui, al final de tota la conversa, expliqueu-me la visita. Quants de dies va durar i què vau visitar exactament en aquesta illa de Sardenya, que és enorme, que us va donar temps de visitar i que era l'important que havíeu de veure?
Fuimos con Residuo Cero Europa, con Mission Zero Academy, que nos acompañaron en el viaje y ayudaron a organizarlo todo, y de hecho vinieron varios municipios de Portugal y también vino La Palma, lo cual pues dio mucho color, ¿no?, a la visita, con cada uno con su caso. Estuvimos 2 días enteros, o digamos un poquito más, una
dos
tarde.
Días y mig.
Sí, más o menos se podría decir. Y fuimos tanto a una zona turística, a un municipio más turístico en la costa, donde vimos cómo hacían la recogida puerta a puerta, donde la gente sacaba los contenedores. También fuimos al centro de Cagliari, vimos cómo lo hacían en el centro de la ciudad, con 150.000 habitantes. Y también vimos casos como zonas más residenciales, que también nos mostraron cómo lo hacían y cómo hacían la revisión de que lo que la gente aportaba, los contenedores comunes de plurifamiliares, cómo lo separaban, y si había alguien que ponía en un contenedor de orgánica, uno de los vecinos ponían una bolsa que no era, por ejemplo, ponían una etiqueta en ese contenedor que era para todo el edificio y no lo recogían. Entonces, más que poner una multa, lo que genera es presión social, porque si tú sabes que va a afectar a toda la comunidad, pues no vas a poner una bolsa de plástico que no se puede poner dentro de la orgánica, pondrás la bolsa que toca.
En aquest com a punt sí que ho veig utòpic, però si a Sardenya, que són mediterranis i que són illencs i que són italians, a més, ho han aconseguit...
Sí, desvien la multa a la bronca en la comunitat de veïns.
Clar.
I supos que en dos o tres bronques tens a prou, perquè al final, bueno, però no és una bronca, és un problema, no? Perquè el fems torna al teu... Si tens una zona com Can Mís, és el que parlàvem, i queda fora, no és un problema molt greu. Si estàs a l'avingut d'Espanya i tens que recollir el contenidor greu, en ple, tornar-lo a posar dins el teu portal i aguantar una setmana, no es repetirà molt sovint, perquè el problema és evident i genera malestar a tota la comunitat de veïns. Suposo que no es repetirà, la gent s'aprendrà que això o aguantar una setmana de mal olor dins el teu portal.
Clar.
Una cosa curiosa que ens van ensenyar a Cagliari, que són el que dèiem, els 150.000 habitants, és que, perquè pareix que no, això no se pot fer, jo mateix no tenia molt clar si es podria fer dins vila, no? El que van fer al principi és, quan ho van voler implantar definitivament dins la ciutat, fer un petit, un estudi. Va haver-hi funcionaris visitant tots els portals de tots els edificis, i de tots els edificis d'allí varen trobar que només 11 edificis no tenien espai dins el portal o a la zona jardinera si en tenien per guardar dins els 4 contenidors de colors petits de 100 litres. De manera que tots estava certificat que tots podien complir la nova manera de recollir. I els 11 que no podien complir, se'ls va fer una reserva de vorera amb un tancament i una clau que només tenen els veïns d'aquell edifici i tenen reservat un tros de ciutat. El que abans seria un contenidor o dos contenidors, l'espai de dos contenidors de carrer, ara és d'aquell edifici. I és allà on han de posar. Però només van ser 11 edificis de tots els edificis d'una ciutat gran complexa. Segurament el d'Alvila serà més complicat.
La Marina.
Pot ser, però és un espai. Es pot tancar, no? Es pot buscar una solució que afecti el mínim possible i treballar en la resta.
Exacte.
Hablando de Cagliari, uno de los puntos que es más a nivel municipal, los municipios de al lado hicieron el cambio antes de Cagliari y entonces pues vieron cómo al Cagliari empezar su recogida puerta a puerta, ellos empezaron a reducir sus residuos. Y eso es porque había, ¿cómo se dice?
Turismo.
Turismo de basura. Y es uno de los problemas que se plantea en general, que no se puede hacer solo un municipio, no se puede hacer pilotos aislados, realmente se tiene que hacer a nivel estratégico, a nivel de toda la isla. Puede ir por fases, eso sí que lo entendemos, para ir rectificando y viendo lo que funciona y lo que no. Pero lo que sí que es uno de las conclusiones que obtuvimos del viaje es que no se puede hacer un piloto y decir, no funciona, aquí no funciona. Y es uno de los aprendizajes a nivel municipal, de los alcaldes que nos explicaron que al implementarlo pues van a haber muchas quejas, va a haber resistencia y oposición y van a querer que se vuelva no nos gusta el cambio en general a las personas, ¿no?
No.
Entonces nos dijeron que se tiene que aguantar y aguantar, pues ver que después de 6 meses la gente empieza a acostumbrarse y tampoco es que quieran ir para atrás. Y las quejas siempre se escuchan más que lo que cuando la gente está a favor, ¿no? O están felices con el nuevo sistema. Entonces, pues tener eso mucho en cuenta. Y los alcaldes pues les decían, no queremos queremos volver atrás, no estamos contentos con hacer este cambio al haber los primeros días, pero nos han dicho eso, que mantenerse firme y no mirar atrás una vez que se empieza es seguir mirando cómo se puede mejorar el sistema y por fases, no por pilotos.
Exacto. Sofía Ribas, coordinadora de Plastic Free Aliança Residu Zero a Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també en Joan Carles Palerm, tècnic de Medi Ambient de la Fundació de Xalles i president del GenCop, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Toni, també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim.
IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. L'agenda. Doncs
12:57, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Comencem ja al final del programa d'avui, repassam el més destacat de l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I evidentment avui hem de destacar les diferents propostes relacionades amb la festivitat del Carme, la patrona de la gent de la mà, que se celebra avui a tot arreu a les Pitiuses. Primer, Musaturam a Formentera, on la tradició i la música seran les protagonistes de la tarda a la Sabina.
Sí, a les 6 de la tarda celebrarà la tradicional missa seguida de processó. Cap a les 9 hi haurà ball pagès a càrrec de xacoters i els pastorells, i a partir de les 10 de la nit sonarà la música amb l'orquestra Punts Suspensius i els DJs Marcos C i Lluís.
A Vila les activitats començaran també amb la missa i les processons terrestre primer i la marítima després.
Tot això serà a partir de les 7 de la tarda. En acabar a les 10 hi haurà concert de la banda sinfònica Ciutat d'Eivissa, que farà un recorregut pels seus 100 anys d'història a la plaça de sa Peixateria.
A Santa Eulària la cita és a les 7 de la tarda amb la missa i la processó fins al moll, des d'on sortiran les embarcacions cap a la mà per fer l'ofrena a la Verge del Carme.
I després, cap a les 8 i mitja, el Club Nàutic de Santa Eulària oferirà una degustació d'orelletes.
I també a Escubells. Hi haurà missa i processó a partir de les 8 de la tarda.
En acabar, ball pagès a càrrec del grup folclòric de Sant Josep de Sa Talaia i a continuació, concert de la Reina del Pop, un grup tribut a l'Oreja de Van Gogh.
I al marge de les celebracions de la festivitat del Carme, dos propostes més.
Sí, si anem a la Fresca Formentera a partir de les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran per veure les aventures de Priscila, Reina del Desierto, i música amb la La Love You i Julián Ar a l'escenari de Benisbei a partir de les 6 de la tarda en una nova cita de Dorado Live Show.
I do, Nieves, ho deixem aquí.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el músic, compositor i multiinstrumentista estatunidenc Stewart Copeland, que avui fa 74 anys, és membre original del trio de rock britànic The Police i un dels millors i més influents bateries de tots els temps. Avui el felicitem amb aquest Message in a Bottle, un tema de l'any 1979. Deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Continuen les reaccions a la decisió de la justícia europea d'avalar la llei d'amnistia. El govern espanyol considera que la norma ha estat un èxit rotund en termes de convivència. Ara cal, diuen,